Hores d'ara, 260 professionals sanitaris han respost afirmativament a la crida de Salut per venir a treballar a Lleida. Tot i això, des de Salut reclamen encara experts amb crítics i semicrítics, perquè no tenim personal. Tot i això, l'Arnau de Vilanova encara no està col·lapsat. Va camí, però encara no està col·lapsat. S'estan enduent els més greus cap a hospitals de Barcelona. Aquesta és la gestió, aquesta és la gestió de Salut de la Generalitat de Catalunya. Soc el Ricard Álvarez i aquestes i altres notícies te les ampliem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
En fi, sóc el Ricard Álvarez, com et deia, t'acompanyem de dilluns a divendres, des de les 12:20 fins a arribar a les 2. Aquesta era la nostra darrera setmana de programació local. I dic d'ella, ja ho dic en passat, perquè la situació s'està tornant tan seriosa i tan crítica, almenys per les nostres terres, que ja sabeu que nosaltres existim per donar veu i per explicar el que passa a casa nostra. I, per tant, de moment, la setmana vinent, seguirem amb la programació local, almenys fins a la una, des de les 12:20 fins a la una, centrats única i exclusivament a l'actualitat. Que prou de pena fa, eh? Perquè l'actualitat del Segrià, de Lleida, és trista, és seriosa. I hores d'ara té un descontrol total i absolut per part de les administracions que estan al capdavant de tot. Perquè hores d'ara el govern central no està al capdavant de res aquí al territori. Tenim a la Generalitat de Catalunya, tenim a la Diputació de Lleida, tenim a l'Ajuntament de Lleida, els que vivim a la ciutat de Lleida. I us puc assegurar que el descontrol, la improvisació és total. Total. Total i absoluta. I, per tant, nosaltres hem pres aquesta decisió. Escolta, no pararem. Seguirem una setmana més informant i donant veu. I transmetent totes les dades que ens arriben, les que donen en comptagotes. Però vaja, aquí estarem. Què farem avui? Buscar la previsió meteorològica. Hores d'ara, 28 graus a la ciutat de Lleida, més de 5 graus per sobre que a la mateixa hora que ahir. Que ahir va fer una temperatura interessant. Hi ha gent que diu que va fer fresqueta. A mi ja em va anar bé. Buscarem també la darrera hora informativa, evidentment. Estarà amb nosaltres l'Antonio Gausí, des de Gama Immobiliària. També parlarem amb el bisbe de Lleida, amb el Salvador Jiménez Valls. Parlarem de barris. És la darrera connexió que farem de barris aquesta temporada, a veure com tenen programat l'estiu. A partir de la una parlem de noves tecnologies a l'InfoCope Lleida, amb Jaume Sitjà i David Casero, i a partir de 2:15, amb la tertúlia amb veu de dona, doncs acomiadarem a les nostres tertulianes d'aquesta primera temporada d'aquesta tertúlia de dones. I intentarem fer una connexió ràpida amb el subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crispín, a 2:15, per veure si hi ha alguna novetat, perquè tot sembla indicar que a la una hi ha una reunió entre el Ministeri de Sanitat i la Conselleria de Salut de la Generalitat. Veurem si diuen alguna cosa. Quan hauríem d'anar tots a una, tot sembla indicar que no s'entenen. Però bueno, ja són problemes polítics ara que reboten el tema de la salut. Armando Álvarez, el nostre meteoròleg, què tal? Bona tarda.
Hola, què tal? Molt bona tarda.
Escolta, avui temperatura avui superior que l'ahir, eh?
Sí. Ahir van arribar només a 31, avui està previst que estarà al voltant de 34. Avui no sé si s'haurem donat que els cels estan una mica menys blaus que ahir. Ahir era més lluminós, estos 4 darrers dies que no hem tingut cap núvol. Hi ha una mica de pols en superació del Sàhara que fa que sigui una mica més blanquinós els cels. I la previsió indica pues, calor, tot i que més sol als matins i a les tardes, sobretot de demà i demà passat hi haurà xafes i tempestes al Pirineu, però així com avui esperem 34 fins a 32, 33 a la Seu d'Urgell i per sota de 30 a la Vall d'Aran, demà s'enfilen més les temperatures i podien arribar als 36, 37 graus a la plana de Lleida, als 33 al Pirineu, Prepirineu, i l'única comarca que queda per sota dels 30, als 28, 29, seria la Vall d'Aran. Tenim 3 dies per davant molt calorosos, amb una punta de calor demà, i amb tempestes per la tarda, que avui se podia fins i tot a darrera hora veure llampegar en tempestes de l'Aragó, perquè ara n'hi ha xafes i tempestes al centre de la península i alguna podria arribar a l'Aragó i veure's aquí que estem cap al sud-oest de Lleida, les podíem veure des de Lleida, però no crec que arribarien avui. Molt. Però demà i demà passat al Pirineu i al Prepirineu, possibilitat de xafes i tempestes a la tarda, però sempre dins d'un ambient calorós i estiuent, si és el que correspon a les dates en què estem.
Molt bé. Doncs Armando Álvarez, parlem demà. Gràcies.
Fins demà. Bona tarda i salut a tots.
Anem directes a buscar la darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
No fa ni una setmana ens vanagloriàvem de que a la planta Covid de l'Arnau de Vilanova, això va ser dijous passat, avui estem a dimecres, eh? No fa ni una setmana, hi havia 8 ingressats. A la UCI només hi havia una persona, una o dos, depèn de les fonts. Però clar, divendres van muntar l'hospital de campanya, la consellera de Salut venia a Lleida, al final per no dir res. I ara les xifres són les següents. Tenim 70 ingressats. Teníem. Les xifres d'avui no les tenim. Ahir, 70 ingressats per coronavirus. Ja s'ha hagut d'habilitar una segona planta de Covid-19 a l'Arnau de Vilanova. 9 persones a la UCI. S'estan traslladant els més greus cap a hospitals de Barcelona. Tot això per no col·lapsar l'Arnau de Vilanova, perquè ja sabeu que el problema està en col·lapsar la sanitat i que llavors ja no es pugui donar resposta. A hores d'ara, l'Arnau de Vilanova no està col·lapsat, però vaja, que està amb un tant per cent molt elevat de la seva ocupació de recursos. Ara, això sí, si us pensàveu que Salut ens havia abandonat, no. Salut ens dona la recepta i insisteix, ulla, perquè insisteix, no està malament que insisteixi, però també podria fer alguna coseta més, insisteix en reduir la vida social i usar la mascareta al Segrià per frenar els contagis. Tu, aquesta és la solució. Aquesta és la solució. I no dic que no s'hagi de fer, que s'ha de fer. Distància física, que això ho diem cada dia des del 13 de març, mascareta i rentar-se les mans i no tocar-se la cara i no tocar elements doncs, fora de casa. Des del 13 de març, que ho diem cada dia. Cada dia. Això és el que ens diu Salut. Què més diu la Generalitat? Doncs que el president Torra diu que vol intentar compensar econòmicament els temporers que donin positiu en coronavirus perquè compleixin el confinament després del brot de la Covid-19 a la comarca del Segrià. Perquè ara aquí es suma una segona problemàtica i és la següent. Quan una persona, segons Simón, la majoria dels positius a Lleida són asimptomàtics, quan una persona és asimptomàtica però positiva, ha de quedar en aïllament 14 dies, perquè aquella persona és, o sigui, contagia a tothom. Però com que es troba bé, és asimptomàtica, doncs alegria. Si ja l'han diagnosticat, el que ha de fer és tenir respecte pels demés i quedar-se confinat. No ha de sortir ni amb mascareta. Confinat 14 dies. Però, clar, no hi ha ningú que ho controli, això. I aquest és el problema que tenim a hores d'ara. Que gent positiva, asimptomàtica, estan sortint. I Lleida està demanant un mecanisme per retenir aquests casos de Covid-19 o amb símptomes, que es neguen a fer quarantena. L'alcalde de Lleida, Miquel Puello, diu que l'ordenament jurídic pot evitar fugues de persones que no es volen confinar. A tot això, el govern nega que estigui sobre la taula, com tots ja hem escoltat, hem rebut per WhatsApps i per tot arreu, un aïllament domiciliari de la població després de la selectivitat que acaba aquest divendres. Ramon Ferrer diu que a hores d'ara, sobre la taula, no hi ha cap pretensió de tancar aquest divendres la gent a les cases.
No hi ha damunt de la taula cap pretensió d'aquest divendres fer cap aïllament domiciliari de la població. Amb les dades avui que tenim a data d'avui, no està sobre la taula cap tancament domiciliari aquest divendres quan acabi la selectivitat.
Això ho deia en roda de premsa quan li han preguntat que escolta, que estem escoltant, que hem rebut... No, però clar, diu hores d'ara, amb les dades d'ara, no diu les dades de després o hores de després. I especifica el divendres. La setmana passada, el divendres, també havia d'haver el confinament. No va bé, però hi va ser el dissabte al matí. Per tant, ja en parlarem de tot plegat. Per cert, que el Macelles reclama un confinament selectiu que afecti només els nuclis o zones del Segrià on s'hagin detectat els brots. És Salut, la Conselleria de Salut, és qui va dir que els tenien controladíssims i ubicadíssims. Doncs, home, si els tens tan controlats, tan ubicats, què fem tancant el Segrià? Aïlla els brots, que segurament és molt més viable econòmicament, a nivell de personal. Evites tot el tema de fugues de positius, de l'efecte ventall, la transmissió comunitària, que és la que està passant ja. Si és que Salut mateix va dir que tranquils, que els tenim localitzadíssims. Doncs home, si els tens localitzadíssims, aïlla els brots. Aïlla els brots. L'alcalde de la Maceres ha traslladat la petició al delegat del govern i al subdelegat del govern espanyol a Lleida. Clar, ja en parlarem també, perquè el govern espanyol i la Generalitat, jo no sé si es parlen, o no sé si parlen el mateix idioma, o no sé si s'entenen, que aquesta és l'altra. En fi, a tot això, a Lleida som coneguts ara, perquè resulta que una persona que va viatjar a Lleida és la hipòtesi principal de l'origen del brot de Covid-19 a Ordizia, al País Basc. Va venir aquí a Lleida a reunir-se amb uns amics i va tornar positiu. De moment, 30 positius tenen aquell brot. Suposo que estan controlant el brot. Suposo. No faran com aquí, tancar la comarca. Suposo. Però a tot això, avui al matí, és el que us deia ahir, jo us dono punts i després uniu-los. La consellera de Presidència i portaveu del govern, Meritxell Budó, ha afirmat que el confinament domiciliari al Segrià no està en aquests moments sobre la taula, però tot seguit ha afegit. Això no significa que no sigui un escenari que, si les dades epidemiològiques ho requereixen, des del govern acabem prenent aquesta decisió. És a dir, ara ja depenem de les dades epidemiològiques. I quines són? Que ens les diguin. Quines són? Perquè, clar, jurídicament només podem passar a pla d'emergència fase 1, que és quan es pot decretar el confinament, quan s'arriba a 700 casos per cada 100.000 habitants. Ara estem a 149, dades de Salut. I per això hi ha un advocat a Lleida que ha demanat la suspensió cautelar del confinament del Segrià. La Fiscalia, de moment, s'hi ha oposat. Veurem com acaba tot plegat. És l'advocat Jorge Culleré.
La resolución de la Generalitat, aprobada por el juzgado, limita un derecho fundamental, la libertad de circulación, contemplada en el artículo 19 de la Constitución. Y estos derechos fundamentales gozan de una especial protección. De ahí la necesidad de que la legalidad sea aplicada en todo tipo de disposiciones que pretendan limitar derechos fundamentales.
I a tot això, doncs, l'Ajuntament de Lleida ni està ni se l'espera de moment. A veure-les venir, a veure què diu la Generalitat. Ja arribarem el divendres. Escolta, mira, són 48 hores, ja hi arribarem com sigui. Hi arribarem i a veure què passa. Anem cap a parlar de temes immobiliaris, ho fem des de Gamma Immobiliària.
Herrera en Cope, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Demà dimecres, ja saps que els dimecres hem començat un espai d'assessorament, de consultora, des del punt de vista immobiliari. I la veritat és que sí que és veritat que estem vivint uns temps, doncs, especialment delicats, però que, com sempre diem, davant d'un problema sempre sorgeixen oportunitats o maneres de fer les coses, i per això nosaltres, amb Game Consultora, amb Game Immobiliària, el que fem és parlar-te d'aquestes oportunitats. Ho fem, com sempre, amb l'Antonio Gausí. Antonio, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
A l'Antonio el trobeu a Game Immobiliària, a Game Consultora. Estan a l'avinguda Alcalde Rovira Roure número 14, la primera planta. I si busqueu una manera més fàcil de posar-vos en contacte amb ells, doncs mira, te la dono, 973-230066, que és fàcil de recordar, aquesta. 973-230066. Exposeu el vostre cas concret i allí us assessoraran de manera personalitzada, que amb els temps que corren és el que busquem. Antonio, tornem a estar confinats, encara que sigui perimetralment, a la comarca del Segrià. No sé com afecta tot això el tema immobiliari.
Pues afecta, claro que sí, y además estamos preocupados porque ahora empezábamos a salir un poquito del anterior confinamiento y empezábamos a ver un poquito la luz y volviendo a la nueva normalidad, que les gusta llamarlo, pero volvemos otra vez. Entonces es un tema que quieras que no afecta ya no solo al tema inmobiliario, sino a cualquier ámbito profesional, ¿no? Nosotros a nivel inversores afectan para el momento que compran o quieren comprar o pensar en comprar para cualquier tipo de activo y rentabilizarlo. Particular también, piensa que el particular, el que trabaja como autónomo, no sabe si va a tener nuevos solicitudes o presupuestos para contratar, o el que trabaja por cuenta ajena no sabe si lo van a volver a meter en un ERTE. Entonces todo esto de en cierta manera ralentiza todo lo que es esta inversión inmobiliaria. Y más en la zona de Lleida, que en la zona de Lleida, como tú bien sabes, todos somos pequeñas y medianas empresas, a excepción de las que todos sabemos que son grandes empresas. Todo lo normal, el 90% o 95% son pequeñas y medianas empresas, y entonces este nuevo confinamiento, esperemos y Dios quiera que acabe la semana que viene, como decían que en previsión nos montaban estos 15 días, ¿no?
El tema de construcció, i, ja ens l'has explicat. El tema, per exemple, de lloguers pot arribar a ressentir també?
També, A ver, el tema de alquileres puede resentirse sobre todo en el tema de los locales comerciales. El tema de, en cuanto a vivienda, es más complicado. Siempre está la demanda. Además, en Lleida, principalmente Lleida capital, la demanda de... hay poca oferta. Pero a nosotros lo que nos preocupa es de qué manera va a afectar al cliente. Porque ahora ya te digo, estábamos en una posición que, bueno, esto se volvía a animar, siempre intentamos ver el vaso medio lleno, pero claro, ahora con este nuevo confinamiento, ojalá se acabe la semana que viene y que vuelva a animarse. Pero fíjate tú, la semana que viene, yendo todo muy bien, ya te metes a finales de julio.
Sí, sí, es que claro, el temps avança, el calendari avança,
julio,
això està clar.
Agosto, quien más, quien menos, dentro de lo posible, se va a coger una semana, ya no va a estar para ver nada, ni para interesarse de nada. Con lo cual, a nivel de empresas inmobiliarias, nos metemos en el mejor de los casos el 15 de septiembre.
De totes maneres, Antonio, si una persona tenia previst, pel que sigui, perquè això ho pots preveure amb mesos d'antelació o amb unes setmanes, de posar el seu pis a lloguer avui, suposo que el consell és que no ho aturi, és a dir, que ell segueixi el procés habitual, que es contacti, li direu com s'ha de fer, com s'han de fer les fotografies, i es posa en lloguer, vull dir que no t'aturi això.
Això, igual que el que quiera poner el piso a su venta.
Claro.
Siempre buscaremos el mejor precio. Todos sabemos de que en estos periodos de confinamiento siempre tienes el que quiera hacer el negocio y buscar ese mejor precio, que es lo que hablábamos el otro día, según la necesidad que tengas de vender. Pero que el precio no es que vaya a caer en picado, ni mucho menos, tendrá su regularización, pero se sigue manteniendo los importes tanto en venta como en alquiler. Esto no tiene por qué afectar, a no ser que esto durase, nos viesen a confinar, que Dios no lo quiera, otro mes, o no lo sé, porque ahora parece que estemos buscando lo que no tenemos.
Correcte, no, ara parlem del que tenim i ja està, el que hagi de vendre ja vindrà. De totes maneres, si esteu en aquest procés, feu un truc al 973-23-0066, 973-23-0066, i com ja vam parlar la setmana passada i l'altra, us assessoraran i us indicaran la millor manera, us tassaran el pis de la manera més justa possible, i evidentment, i perquè ells també els interessa, et buscaran la millor venda o la millor manera de llogar-lo possible. 973-23-0066, són Gama Immobiliària, tenen la seva divisió de la part de consultora, Gama Consultora, els trobes al Calde Rovira Roure 14, la primera planta, i a Instagram, Gama Management_, allí els trobes. Antonio Gausí, escolta, que hem acabat temporada. Mira, vosaltres hem fet poc més d'un mes, perquè us vau incorporar ara, sí, amb la que estava caient, però al setembre hi tornem,
Sí. Y por lo menos, Ricard, esto sí, no me quiero despedir sin hacer un llamamiento, porque si esto no lo solventamos los ciudadanos, no lo va a solventar nadie.
No.
Máximo compromiso, extremar las medidas, no relajarnos, porque todo esto, si lo hacemos, nos conllevará a salir de forma inmediata. Si nos relajamos...
I tant que sí.
Mal, mal, vamos mal.
Antonio Gausi, escolta, pareu molta cura i, bueno, que passis bon estiu i tornem al setembre, eh? Una abraçada.
Molt bon estiu.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Tot seguit, ja ho hem dit al principi del programa, ja em permetrà el senyor Bisbe aquesta frivolitat, però sembla que haguem tornat enrere en el temps. Ara recordo aquelles setmanes del març i abril que parlàvem 2-3 vegades per setmana amb el bisbe de Lleida per parlar de la situació. Estem al juliol i, home, no m'agradaria pensar que hem tornat a aquella situació, però la situació que estem vivint hores d'ara al Segrià és dura. Connectem amb el bisbe de Lleida, amb el senyor Salvador Jiménez Valls. Bisbe de Lleida, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard. Bon dia a tots els que ens escolten, clar.
No hem tornat potser en aquelles èpoques, però déu-n'hi-do, la situació era impensable fa 2-3 setmanes, eh?
Sí, a mi el que més por em fa és que la rutina de cada dia ens porta a perdre la por i la preocupació, sí, de lo que pot passar-nos. Jo crec que no podem viure permanentment en por, però sí en buscar la responsabilitat per a que el que està en les nostres mans puguem realment remetir la pandèmia aquesta, clar.
És que jo crec que les paraules que ha fet anar són justes, és la responsabilitat i el respecte, és que són aquestes dues. Avui en dia s'està parlant d'activar mecanismes policials o jurídics que permetin retenir persones que han donat positiu però que no se'ls pot controlar i que s'està comprovant que no es queden a casa. Això és una falta de respecte enorme, eh?
Clar, això passa com en moltes qüestions de que tots tenim opinions i no són científiques, però lancem cada un el que volem. Jo crec que hem de ser molt curiosos i respectar el que ens diuen els científics, els metges, la gent que més entén d'aquest tema, clar.
Clar. Pel que fa a les activitats de l'Església a Lleida, suposo que també es veuran alterades.
Pues tampoc alterat, perquè les normes que van sortir el dissabte passat comentaven que cada espai públic o privat podien fer-se reunions. No parlen mai d'esglésies ni mai d'eucaristies, però per analogia nosaltres vam interpretar que ens afectava a les nostres celebracions, enteses que són reunions de creients. Ho vam consultar de paraula i em van dir que, bueno, que el més important era guardar les mesures de distanciament físic entre uns i altres.
Clar.
I que 10 persones no és una xifra màgica perquè en la catedral que poden cabre molta gent puguen estar situats en distints punts. És cert que això és una interpretació que m'han donat les autoritats verbalment. I així vam escriure el dilluns a tots els mossens dient-los que el dilluns, si no canviava res, podíem nosaltres celebrar missa, fer actes de culte, inclús allí posa que el que estava previst, per exemple, un baptisme, una boda, es podia celebrar si estava previst guardant les mesures de seguretat i sanitàries, clar. També, clar. Així ho vaig fer saber a tots els mossens. De totes maneres, n'hi ha una certa confusió i n'hi ha mossens que volen ser molt estrictes i altres que entenen més bé la situació. Espero que tot el que està passant ara vagi millor i mai a pitjor, clar.
Evidentment. A nivell individual, això ja ho vam dir al març, a l'abril, al maig, al juny, estem al juliol. A nivell individual es pot fer molt, eh, senyor bisbe?
Jo crec que sí, sí.
Vull dir, això és una cosa que hem de tenir clar des de l'Església, li diem això. És a dir, hi ha aquelles tres normes bàsiques, la de distància física, la mascareta, rentar-se les mans, i després el sentit comú, que això ja és més perillós abordar-lo, però hi ha situacions que el sentit comú ja et diuen, escolta, la situació que estem, anem a evitar-ho.
En els locals de la parròquia. Per tant, jo també crec que els actes de culte, que sense actes de culte, sense eucaristia, no s'entén la nostra fe, que això no ho puguem fer, clar. Sempre baix la responsabilitat i respectant les mesures que les autoritats sanitàries ens imposen, clar.
Evidentment. Hem parlat amb el bisbe de Lleida, el senyor Salvador Jiménez Valls, a qui li agraeixo que ens hagi dedicat aquests minuts. Bisbe de Lleida, escolta, moltíssimes gràcies. Cuideu-vos molt, per cert.
Gràcies a tots i que tinguem tots més cuidat de nosaltres mateixos en favor dels demés, clar.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ja saps que durant tota aquesta temporada hem parlat de barris, ho hem fet els dimarts, fins i tot en pandèmia, els primers, les primeres setmanes no, perquè llavors teníem centralitzada tota la informació de l'actualitat del coronavirus, després hem tornat a marxar cap als barris per saber doncs, com ho estàvem vivint, i aquesta que és la darrera setmana de la temporada, doncs anem a buscar com passaran els barris l'estiu. I quan parlem de barris, ja saps que en aquesta casa això és sinònim de Cosme García. Cosme, què tal? Bon dia.
Hola, Ricard, bon dia, mis oyentes.
Bueno, hem copsat la realitat dels barris d'aquest proper estiu. Ens han fet una previsió del que creuen que serà l'estiu, perquè això, Cosme, està canviant dia a dia, i per tant, avui diem una cosa i la setmana que ve ja en parlarem, eh?
Sí, ja et vaig dir l'altre dia, la darrera connexió, que això està canviant, que pot canviar en vores, no? O sigui, sí. De fet, canvia en vores, perquè del divendres a la tarda, al dissabte al matí,
sí.
Mira si va canviar, no? O sigui, lo lamentable, Ricard, perdona que t'ho digui, ja, i et felicito per totes les teves editorials, els teus espais, els teus programes, és penós, és vergonyós i no té nom ni preu, que veritablement no es fiquen d'acord entre institucions ni en aquest moment.
No, ni ara.
Ni en aquest moment, ni ara, jo penso que ni mai. Jo, i a nivell de Cosme García, i ara ho diré a nivell personal, ja fa temps que volia dir, no creguin, sisplau, en partits polítics d'una vegada per totes. Passin de les ideologies polítiques. Valorin algun polític que veritablement mereixi la pena. Perquè ha arribat un moment que ni en ells se fiquen d'acord. Perquè com són dos partits, ho vas dir molt bé, Esquerra Republicana i dos Junts per no sé qui, perquè tampoc ara com han de canviar.
Ara a final de juliol hem de saber a veure aquest nou partit qui acaba sent. Bueno,
pues, llavors, com no va ser el que va dir la senyora consellera, un demà es van enfadar, l'alcalde molt enfadat, però quan va arribar la consellera tots contentos i agradecidos, no? Això no és així. El senyor Ignacio Mora ahir també demanant disculpes, que veu que allò no va ser. Te n'ho dic, Joan Ramon González, amics de la seva ovella, veritablement creieu que allò era un espectacle? I a sobre diu que ho guardaran per fer un vídeo de promoció de la ciutat. Sisplau, Lleida mereix alguna cosa més que això.
Sí, no.
A veure, siguem coherents. Va ser més bonica la il·luminació per Nadal de la paeria,
sí.
Que no el que van muntar allà dalt, sisplau. Una mica de seny.
Cosme García, bueno. Va, anem cap als barris. Amb quins barris has contactat, a veure?
He contactat amb tots. Totes les festes majors perdudes, les de Balàfia, que arribarien ara, les de Pardinyes, que són molt sonades, a la Pardinyera, les de Jaume I el Conqueridor, que són per Sant Jaume, les de la Bordeta, però bueno, deixem parlar amb el primer barri, un barri que, t'he de dir, estan molt enfadats, han denunciat per activa i per passiva que hi ha rates com a conills, i allí no apareix ningú, no desratitzen la ciutat. Com pràcticament s'ha tirat molt poca cosa d'alimentació, les rates han puixat, i són rates grandioses, molt grans. Magraners està enfadadíssim. I aquí està l'amic Juan Gallardo, que ens explica una mica com viuran aquests dies també de l'estiu.
Hola a todos. Como presidente de la Asociación de Vecinos de Magranés, me gustaría dirigirlos unas breves palabras de agradecimiento, sobre todo a los que habéis pasado por el barrio y haber respetado todas las normas de seguridad que esta pandemia nos ha exigido, por el bien de todos. Desgraciadamente, pues tuvimos que anular las fiestas mayores del barrio y todos los actos que a continuación hubiéramos celebrado. Pero hemos considerado que este año poco había que celebrar, pero que, bueno, la vida continúa y estoy seguro que saldremos de esta con el civismo de los vecinos del barrio y con la tranquilidad que ello nos genera, ¿no? Aquí, gracias a Dios, hemos tenido pocos enfermos y que ojalá sigamos así. Gracias a todos.
El tema de les festes em sembla que serà un comú denominador, eh?
Sí, bueno, la veritat és que han de ser imaginatius. Per exemple, nosaltres hem tingut anul·lar el dia 7 amb el concert poètic musical de les Cares Regionals i han fet una cosa molt bonica que mereix la pena que ho vegin, estarà pensat al YouTube. Totes les cares han participat des de l'alcalde, el delegat de la Generalitat, el delegat del govern, tothom, perquè ha sigut una cosa molt bonica, cal ser una mica imaginatiu. Ja barris com han sigut, altres no. Ahir ho parlaves precisament amb el Joan Beimunt, s'ha perdut la romeria dels Fanalets de Sant Jaume, sí. I s'ha perdut també la processó de la Mare Déu del Carme, tot i que ha començat la novena, que l'estan fent online a través de YouTube. Mm-hmm. Si et sembla, anem a un altre barri, que, bueno, que aquest barri alguns ho coneixen, altres no, que és el del Turó de Gardeny, i també l'Adolfo ens explica una mica com està la situació.
Soc Adolfo Roque, president de l'associació Turó de Gardeny, del barri Turó de Gardeny, i degut al Covid enguany no podrem fer la festa major al setembre com s'ha fet en altres anys i com han fet en altres associacions que també l'han tingut que suspendre per el mateix motiu. I esperem que aquesta tardor, bé sigui per la castanyada o per Nadal, puguem reprendre totes les activitats. Solament esperem que això entre tots lo puguem guanyar aquesta pandèmia i que una vegada passada sigui un malsomni per a tots.
Bueno. Els desitjos són comuns, evidentment.
No, però és que tothom està molt neguitós, però tampoc ha hagut allò de que se'n preocupin a veure què estan fent els barris, eh? Perquè m'estaven dient que la regidora de barri de Jaume I el Conqueridor i del casc històric encara l'esperen, eh?
Ja, ja.
Encara l'esperen. I s'han obert rases, perquè allí s'han menjat les rates, s'han menjat les conduccions també de diferents necessitats que tenen, i estan també molt enfadats, eh? Un dia si parles amb Jaume ja t'explicarà. Estan enfadadíssims, perquè sí, allí tenen el nucli també de la immigració. I si et sembla, anem a una cosa que es preocupa a tots, l'Horta de Lleida, no? I una de les més informades, una pagesa, que és Dolors Comes, a la partida de Granyana també s'explica la situació.
Hola, sóc la Dolors Comes, presidenta de l'Associació de Veïns a la partida de Granyana i Limítrofs. Estem passant, totes i tots, i des del mes de març, des de primers del mes de març, moments molt complicats en tots els àmbits. La pandèmia de la Covid-19. Hi va haver confinaments massius, morts, tancaments d'empreses, pèrdues de treball, etc. Això vol dir moltes més famílies amb precarietat i vulnerabilitat. L'Horta de Lleida vivim en un entorn privilegiat i els confinaments no són tan agobiants com a la ciutat. Estem a la natura, envoltats d'arbres. Això fa que siguem més lliures a les nostres torres. Els locals socials estan tancats per ordre de l'Ajuntament perquè no hi hagi concentracions de persones. No hem pogut realitzar les activitats que teníem previstes fins ara, com tampoc ens han pogut visitar a la partida les entitats culturals que com cada any fan les seves festes al nostre local. Les veïnes i veïns de la partida de Granyana majoritàriament ens dediquem a la pagesia. És a dir, produïm aliments tan necessaris per abastir la població. Per tant, per nosaltres, un afegit més de preocupació i responsabilitat en aquests moments és la contractació de persones per recollir la fruita, verdura, cereals, i hem d'actuar amb prudència i seguretat. També vull demanar a totes les persones que passegen per l'Horta de Lleida que siguin respectuosos amb el nostre entorn. I recordeu, mans, mascareta, això ens protegirà i protegirem a les altres persones del nostre voltant. Moltes gràcies.
Bueno, és que són unes, unes recomanacions que hem de recordar, eh?
No, és que a més els que necessiten. Jo em pregunto a vegades, diu, és que hi ha molts immigrants que han tingut de vindre per la recollida i tal. I els de casa no recollim o com ho fem, això?
Bueno, és que això és una altra història. A veure com gestionem la gent que està a l'atur, que n'hi ha un munt. Els ERTOs, etc., potser aquest any haguéssim pogut recórrer, bueno, aquest any i tots, si tenim gent a l'atur aquí, doncs perquè hem de fer viatjar una persona 1.000 quilòmetres o 2.000 o 3.000 per venir a fer una feina, vaja, no ho sé, en fi.
Bueno, si et sembla, nos anem també a la Mariola, que la Mariola té quelcom que dir, també és un barri molt deixat de la mà de Déu. Sabeu que allí tenen molts problemes, des de los bloques a mi dona ESMA i molts problemes de inseguretat, que la policia local, jo sempre dic que a la policia local no carguem perquè estan fent més del que poden, la veritat, amb els números que tenen i les hores que fan prou, que falta gent, que falta gent, ja ho deia el prop jefe de la Guàrdia Urbana, l'intendent, que per cert, no sé si ho saben la ciutadania de Lleida, tres desmandos importants de la policia local han tingut el Covid,
Sí, sí.
Per tant, déu-n'hi-do. Mariola, el Víctor també Ruiz, nos dirà quelcom.
Hola, molt bones. Com a president de l'Associació de Veïns de la Mariola, m'agradaria enviar una salutació a tots els veïns i veïnes de Lleida i també especialment del barri de la Mariola. Com tots ja sabeu, aquest any no podrem celebrar la nostra festa major a conseqüència d'aquesta pandèmia que hem patit a causa del coronavirus. I, bueno, a vegades a la vida passen aquestes coses. Crec que hem d'aprendre una lliçó entre tots, no? I potser ser una mica més humans, si se podria dir d'aquesta manera, no? Bueno, com ja sabeu, sabeu, aquest any no es podrà celebrar la nostra festa major. Hem patit molt i moltes persones han patit la pèrdua de molts éssers estimats, i el que hem de pensar és que potser l'any que ve, i esperem que sigui així, serà millor que aquest, i endavant. Ànims i salut per a tothom i una forta abraçada.
Bueno, i si et sembla, Ricard, acabaríem amb un barri que també és el barri que habitualment reivindica molt, no? I també està bastant enfadada, perquè la Carme Guerrero és, jo sempre dic, d'aquelles que reivindica molt les coses fins que les aconsegueix, no? I a la Bordeta, últimament també diuen que brillen per su ausència els senyors de la paeria. A veure què es diu la Carme Guerrero.
Bon dia, veïns i veïnes. Bueno, aquest any és diferent a cada any per culpa del Covid-19. Per tant, nosaltres també ens adherim a suspendre les festes majors del nostre barri de la Bordeta, Sant Jaume. Sí que farem algun acte, no presencial, sinó telemàtic. També recordarem amb el Sant treure'l pel barri, no amb professor. I també els focs artificials i algo molt important, la missa del dia de Sant Jaume estarà exclusivament dedicada a totes les persones que ens han deixat aquest any per culpa del Covid i amb un recolzament a totes les famílies. Així que ànims, que ens en sortirem d'aquesta i anem preparant ja, si Déu vol, per l'any que ve. Tenim de ser positius i això sí, no oblideu mai de respectar les normes, portar la mascareta, guardar la distància, i això no vol dir que no puguem parlar amb la gent, que ens donguem aquests abraços i aquests petons simbòlics i anar continuant lluitant, i és el que toca. Així que ànims, visca la Bordeta, visca la ciutat de Lleida i endavant tothom. Una abraçada.
Simbòlics, han de ser cos més simbòlics. No. De colze o ja ni això?
No, jo saps què falla ara? Jo baixo el cap i dic, Ave Maria Puríssima. Ho fem així abans, no te'n recordes? Bueno. Quan anem a col·legi, a veure, sin pescado en la cocina.
Bueno, doncs, hem d'estar amb la distància, això sí que ens hem de recordar, a distància física, aquests 2 metrets, que això ens ho ha dit la OMS, la mascareta, la higiene de les mans, no tocar res, no estar amb agrupacions... escolteu, que això ens toque ara, que avui és dimecres, però aquest divendres veurem si, o de cara al cap de setmana, si amb l'oportunitat i alevosia arriba una altra...
Ricard, bueno. Si anem amb mascareta tot el dia, si anem amb mascareta tot el dia i passem per la doctora Castells i totes les taules estan plenes i tots sense mascareta, com ho fem, això?
Doncs canvia de vorera.
Jo què sé. Ah, molt bé. I els que estan allà als 7, 8...
Doncs els que estan allí, doncs... Home, clar, per menjar has de treure la mascareta, evidentment.
Si li passa alguna cosa, se va buscar.
Sí.
Si no pots fer la cervesa, sento molt a l'hostaleria, que és un fracàs total el que han tingut, perquè l'hostaleria és una de les grans víctimes de tot això. T'ho deia ahir el teu company, per cert. Felicitats pel programa gastronòmic, que teniu personatges molt interessants, i el que no pugui veure la cervesa, doncs que la vegi a casa.
Sí,
que
compri
la cervesa gran o que compri Sant Miquel, que estan d'oferta.
A vegades em sobte com parlem en passat ja de la pandèmia i del coronavirus. Si estem en ple present, res de passat, i el futur és llarg. O sigui, hi ha molta gent que parla de, sí, home, la pandèmia que hem patit, no, que hem patit, no, que estem patint. Que és que aquí no s'ha acabat res, i aquesta idea ens l'hem instal·lat i és la errònia. Aquí no s'ha acabat res, ni molt menys. I vaja, si a Lleida no ens n'adonem ara, malament anem. En fi, Cosme, tota aquesta temporada hem parlat de barris amb el Cosme García. Per la temporada vinent, evidentment, no sé en quin format, no sé de quina manera, no sé com començarem al setembre, però els barris, almenys en aquesta casa, no estaran oblidats. Cosme García, escolta, cuida't molt.
De tota manera, jo tinc una entrevista prevista per Cosmopolitan, amb el president de la Diputació, que tenies ahir, per ser molt bé, el senyor Tabar, un senyor molt educat, però jo volia fer-li amb una persona que ha estat molt a les terres de Lleida i Osca.
A veure
si me diu que sí.
En qui?
Un tal Simón.
Ah, el Simón, bueno, venga.
Perdona.
T'has de fer motar.
Tothom ho ha criticat, però encara ho faran bo ara,
Ara el Simón el fan bo.
Ah, el dia del bo.
Ai, Dios. Cosme, cuida't molt, que passis bon estiu.
Per tu, Ricard, per la gent de l'equip de la cadena COPE, que estan patint molt, l'administració, publicitat, els tècnics, el director, l'administració... És molt complicat que no es puguem veure, eh? És molt complicat. Sí, sí, han passat anys, compleanys, i que no es puguem veure és una pena, no? Sí. T'has quedat sense esmorzar, sense
sopar. Sí, senyor.
I no et passo molt els meus dinars i esmorzars perquè sé que estic malalt. O sigui,
sí, no m'ho han vist. No m'ho han vist perquè m'ho envies a l'hora de dinar i jo encara estic treballant.
Perdona, tu vas veure que ahir vaig celebrar Sant Permín fins i tot els dos
sí,
balcons, eh?
Sí, que ho sé.
Sí, ja és.
Cosme, cuida't molt. Bon estiu.
Juga molt amb els nens, que és lo important, que és l'únic que t'emportaràs per davant.
La una, les 12 en Canàries.
Última hora en mediodía.
Antonio Herray, COPE. Estar informado.
...118 brotes en los casi dos últimos meses... ...y de ellos, algo más de la mitad, 67 siguen activos. Es el balance que el ministro de Sanidad, Salvador Illa... ...ha realizado esta mañana sobre esos focos... ...que el coronavirus deja en España... ...y que siguen siendo el principal reto del gobierno... ...pero sobre todo de las comunidades autónomas. El que más preocupa es el de la comarca leridana de la Segría... ...que ha confinado sine die a más de 200.000 personas... ...incluidas las de la capital... ...pero porque preocupa, porque está descontrolado... ...se espera que el número de contagios... siga aumentando en los próximos días y hace falta personal sanitario. De hecho, a raíz de ello, la Generalitat de Cataluña ha decretado desde mañana mismo el uso obligatorio de mascarilla, incluso en los espacios públicos en los que hay distancia social. Enseguida te voy a contar en Mediodía COPE todas las dudas que hay aún hoy sobre su utilización. Pero antes nos centramos en la evolución de uno de los últimos casos conocidos, el localizado en un velatorio multitudinario por la muerte de una joven en Belicena, en Granada. Se están realizando test masivos en la localidad. María, que estuvo en el tanatorio, se ha hecho las pruebas junto a su marido e hijo. Está esperando los resultados. De momento hay 7 positivos. Acabamos de hablar con ella en Herrera en COPE.
Cuando yo estuve, a 20 personas no llegaba lo que había allí. Cada uno estaba sentado allí retirado. Nosotros cuando entramos, pues lógicamente la madre se levantó y nos abrazó. ¿Quién le dice? No nos dé un abrazo. Es lógico, es que ni te lo piensas. Y el padre igual, porque es que es una cosa muy fuerte.
El gobierno avanza con empresarios y sindicatos la regulación del teletrabajo, una modalidad en la que muchos españoles entraron a mediados del mes de marzo y que apunta a que ha llegado para quedarse en varios sectores. El Ejecutivo quiere plasmar en un documento los descansos, la conciliación familiar o el pago de la luz o internet de esta modalidad laboral. Una negociación que acaba de valorar en Herrera en COPE María Jesús, una empresaria de Zaragoza que cuenta con varios empleados a su cargo que han estado todo este tiempo teletrabajando.
El teletrabajo significa que la empresa y el trabajador primero lo tienen que hacer desde el punto de vista voluntario, pero luego pues con una serie de herramientas. No vale, como hemos visto en esta pandemia y crisis por el COVID, de venga, todo el mundo a casa y apáñatelas como puedas. No es eso, ¿no? Es mucho más y va mucho más allá.
7 años después de la visita del Papa Francisco a la isla italiana de Lampedusa, el pontífice ha vuelto a rezar por los inmigrantes que mueren en el mar. Ha celebrado una misa en Santa Marta en la que ha denunciado el infierno que padecen en Libia. Eva Fernández.
La isla de Lampedusa es símbolo de la crisis migratoria y escenario de numerosos naufragios. Recordando aquel viaje, ha asegurado que le dieron una versión destilada de los horrores que los supervivientes sufrieron durante la travesía.
Pienso en Libia, hay campos de detención.
Pienso en Libia, en los campos de detención, en los abusos y en la violencia que sufren los inmigrantes, en los viajes de esperanza, en los rescates y en los rechazos. Cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis.
Lo habéis fatto a mí.
La situación de estas personas debería ser un punto de examen de nuestra conciencia, ha insistido el Papa, porque lo que hagamos con ellos es como si lo hiciéramos con Cristo.
Y te cuento también que hoy han empezado las pruebas de la EBAU, de la antigua selectividad, en las dos únicas comunidades autónomas donde no habían arrancado, La Rioja y Cantabria. Corre, buenas tardes.
Buenas tardes.
En unos minutos va a ser oficial lo que ayer Carlos Miquel y tú confirmabais aquí en COPE, la vuelta de Alonso a la Fórmula 1.
Está siendo eso oficial ahora mismo. Fernando Alonso y Renault unen sus carreras por tercera vez. Tienen todos los detalles de esta operación. Carlos Miquel, adelante, Carlos.
Sí, es oficial ya. Ya tenemos las primeras palabras de Fernando Alonso, que se supone y se espera que en 6 minutos le oigamos hablar junto a Cyril Abiteboul y el presidente de Renault. Eso es lo previsto. Tengo principios y ambiciones en línea con los proyectos del equipo. Su progreso este invierno me da credibilidad y los objetivos para 2022 y lo que voy a compartir con todos los mecánicos. Los mecánicos tenemos el mismo objetivo, llegar a lo más alto. Ese es el objetivo, llegar a lo más alto en 2022. Contrato de 2+1 año. Fernando Alonso vuelve a la Fórmula 1. La afición española está de fiesta.
Esta es la noticia del día en todo el mundo. Fernando Alonso vuelve a la Fórmula 1, vuelve a Renault la próxima temporada, el próximo año. Y en la jornada de Primera División, ayer Valencia 2, Valladolid 1 y Celta 1, Atlético de Madrid 1. Para hoy 3 partidos, 8:30, Getafe, Villarreal y Betis, Osasuna. Y a las 10 de la noche, el derbi barcelonés, Barça-Español. Si no gana el Español, será equipo de Segunda División. Lo contamos en el tiempo de juego a partir de las 8:30 de la tarde.
Y volvemos a hablar a partir de las 2. De un José Luis a otro, Restán, buenas tardes.
Hola Lorena, muy buenas tardes.
Hoy nos contáis la historia de una religiosa que ha dedicado nada menos que 60 años a cuidar a los enfermos y que contempla su trayectoria con gratitud y alegría.
Es Sor María Cruz Erro, superiora de la comunidad de las Siervas de María de Barbastro, que recuerda el día de su profesión cuando experimentó una profunda alegría interior, como un enamoramiento, dice ella. Después de 6 décadas de servicio, esa alegría sigue intacta y el amor ahora es más maduro. De su experiencia con los enfermos ha aprendido que es importante saber enfermería, pero sobre todo, saber acompañar en trances en los que escuchar o simplemente estar resulta también curativo. Ha aprendido que la soledad de los enfermos es tremenda. Hoy el dolor físico se puede combatir, pero el dolor íntimo es más complicado. Por eso necesitan esa compañía. Lo vamos a contar en un ratito al comienzo del Espejo.
Gracias, José Luis. El Espejo en tan solo media hora. Seguimos en Mediodía COPE.
¿Conseguirá el PP su cuarta mayoría absoluta en las elecciones gallegas?
¿Subirá la abstención?
¿Se radicalizará el PNV si logra en los comicios vascos mayoría absoluta para gobernar con el Partido Socialista?
Iremos hasta conseguir lo que nos pertenece. Todo el autogobierno reconocido para Euskadi.
Para mí, la prioridad es Galicia, Galicia y Galicia.
La política de Feijóo es la política del PP a escondidas.
Galicia y el País Vasco deciden su futuro en las urnas. Y en COPE Ángel Expósito te cuenta todas las claves este domingo desde las 8 de la tarde.
Estamos ya en el 99% escrutado.
Síguelo también en cope.es, en la aplicación móvil y en redes sociales.
Que te falle el verano no es que aún falten 2 meses para irte de vacaciones, ni quedarte en la ciudad mientras los de tus amigos te dicen lo bien que se está en la playa. Que te falle el verano es quedarte en casa sin fibra y sin series. Por eso ahora con Vodafone tienes fibra, 2 líneas móviles y televisión con HBO España por 29,99 euros al mes durante 6 meses. Vodafone. ¿Ready?
Con la memoria que yo siempre he tenido y ahora me lo tengo que apuntar todo.
Pues toma The Memory. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Toma nota. The Memory. The Memory.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Los hombres a partir de una edad podemos perder vigor. Toma Energisil Vigor. Energisil con ginseng ayuda a mantener buenas relaciones sexuales. Energisil Vigor.
¿Sabes lo que es un espresso 43? Hielo, licor 43 muy muy frío y un café espresso. Así de fácil. Espresso 43, la intensidad del café con la suavidad del licor 43. Y este verano vamos a disfrutarlo más que nunca. ¿Con quién tienes un espresso 43 pendiente?
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, ja saps que parlem de noves tecnologies, com sempre, aquí a l'Info COPE Lleida, que ens trobes a internet, a www.infocopelleida.com, que ens hi trobaràs durant tot l'estiu i que estem les 24 hores del dia, 365 dies a l'any. I a més, ens pots escoltar a través del podcast, que també et dona la possibilitat d'escoltar-nos quan a tu et vagi bé, d'escoltar-nos tantes vegades com vulguis i de recuperar programes antics. I si ho vols fer en directe, doncs avui és la darrera oportunitat d'aquesta temporada. Temporada que ve, jo crec que ara renovarem aquí en directe els contractes, però d'aquesta temporada avui és la darrera oportunitat. Així que a la meitat de la setmana parlem de noves tecnologies a l'Info COPE Lleida. com sempre ho farem amb el Jaume Sitja. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I amb el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Què tal? Muy buenas tardes, chicos.
Bueno, Jaume, de què parlem avui?
Doncs bé, continuem. 16è programa des de casa, en aquest cas per precaució i per l'estat d'alerta que tenim aquí en el Segrià per aquesta pandèmia del coronavirus. O sigui que no avancem. En aquest cas, no. Aquí a Lleida hem quedat un pas enrere. Però bé, tenim de continuar treballant i ja és un costum treballar des de casa aquí confinats.
Home, 16, ara que ho has dit, Jaume, 16, sembla estrany, quan vam fer el primer que semblava estrany, 16 setmanes, és una pila ja.
Sí, no, és una nova normalitat, ja ens hem acostumat a aquesta nova manera de fer ràdio, que per cert, és còmode, el que passa és que clar, no té aquell glamour de vindre a la ràdio, de parlar amb els companys, de veure'ns, de tindre el micròfon allí professional davant, d'estar als estudis, tot aquest glamour que habitualment pues, bueno, t'agrada i ho fas per això, doncs, a més, doncs ara ho tenim de fer en casa, pues, bueno, com si féssim qualsevol altra feina, no? Aquí confinats, però què hi farem? Doncs som-hi, va. Vinga, i a més, avui fem aquest darrer espai de la temporada i tornem a estar confinats. Però la resta de les comarques de la província de Lleida continuem amb aquesta nova normalitat i de ben segur molts de vosaltres estareu fent plans per marxar de vacances i oblidar-nos una mica d'aquest mal que teníem en aquest moment, que és el Covid. Per això, avui, per acabar, tenim uns quants consells per passar l'estiu de la millor manera, gràcies a l'ajuda de les noves tecnologies i sempre d'aquests gadgets que tant ens agrada una miqueta sempre portar, que ens ajuden a fer aquestes cosetes i a passar el dia a dia el millor possible. Ho comentem tot seguit a la tertúlia més fric de Cope. I per primer, com sempre, tot un referent històric com l'efemèride. David, fins a quin any viatgem?
Bueno, pues mirad, hoy nos vamos hasta 1981, justo el 8 de julio de 1981, Nintendo presentaba un gran juego del cual todos nos acordaremos, el famoso Donkey Kong.
¡Oh!
Ese jueguito en el que ese orangután nos iba enviando barriles y nos iba poniendo ciertas pruebas para subir. Pero fijaros que Donkey Kong es donde debutó el que hoy día, 35 años más tarde, es el título más explotado y más jugado, ya que el pequeño muñequito que iba subiendo hacia el Donkey Kong era un tal Mario, el que luego se convirtió en Mario Bros. 4 años más tarde, en 1985, este muñequito, ¿no? Esta secuela del Donkey Kong, este muñequito es el que se iba a otras aventuras, es decir, no es que el orangután tuviera otras aventuras, sino que el orangután se quedó como Donkey Kong y el pequeño muñeco que subía se convirtió en Mario Bros, siendo, bueno, pues uno de los títulos más icónicos e importantes en la historia del videojuego y donde, como digo, hoy, 35 años más tarde, bueno, pues sigue siendo uno de los juegos más jugados y donde Nintendo y Konami, en este caso, bueno, pues son los que siguen poniéndole muchísimas más aventuras, donde hemos podido ver gente que no solo replica y se disfraza de Mario Bros, sino que replica hasta su juego y sus coches por las ciudades, ¿no? Todo un icono que aparecía como un actor secundario en este juego que se estrenaba, bueno, pues hace hoy 35 años.
Recordeu que si voleu tornar a escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
I ja ho sabeu, si és dimecres al migdia i estem a Copelleida, ara els friquis tequis en antena. Ara sí, tot seguit debatrem i desenvoluparem el sumari d'avui a
la tertúlia fric.
Sempre diem que en la nostra vida digital ens tenim de comportar amb la mateixa lògica que en la vida real. I quan marxem de vacances, volem marxar segurs i tranquils. Primer, per començar, com podem deixar la nostra casa segura aprofitant la línia d'internet? Perquè, clar, tenim uns recursos tecnològics a casa que quan marxem allà els deixem. I potser es podríem donar-li un tomb o podríem configurar-los d'una certa manera perquè marxem de vacances i tinguem, bueno, aquesta tranquil·litat d'estar una miqueta més segurs perquè estem, bueno, aprofitem les noves tecnologies. Com ho podríem fer, això, David?
Bueno, pues hoy día precisamente el tema de las alarmas para el hogar o la seguridad en el hogar está cambiando bastante. Aparte de tener las empresas de seguridad que tenemos, hay mucha gente que prefiere, bueno, pues controlar o gestionar su propia seguridad. Para esto hay un sistema que se llama Ajax, como el Ajax Pino de cuando éramos pequeñitos, pues el Ajax, precisamente este sistema lo que nos permite es tener nuestra propia alarma conectada a nuestros propios teléfonos móviles y dispositivos. De tal manera que nuestras cámaras las podemos tener como videovigilancia, podemos tener sensores, y todos los avisos los vamos recibiendo en el móvil e incluso desde allí podemos conectarnos, ver si realmente ha saltado la alarma porque ha entrado alguien... Mirar estas, como estas cámaras podemos darle a la grabación en el momento, hacer capturas de pantalla, nosotros mismos podemos llamar al 112 a emergencias y podemos decirle a los Mossos que alguien nos está robando y podemos enviarle estas imágenes diciendo, señores, nos está robando. Es decir, nosotros mismos podemos hacer de seguridad de nuestra propia central de alarmas. Al final es un mando configurable donde es infinito, por así decir. Podemos conectar cámaras y podemos conectar todo tipo incluso de válvulas o electroválvulas para si hay un escape de agua que pueda una electroválvula cortar el agua o cortar el gas de nuestra casa, ¿no? Bueno, pues son sistemas muy avanzados en los cuales hoy día, bueno, pues la tecnología nos da un plus o un pasito más. Hay mucha gente que esto lo usa hoy día, estas cámaras, hasta como portero para casa, ¿no? Es decir, el propio portero.
Sí, sí, sí.
Y a poder tenerlo incluso en la tele o en el móvil, que alguien ha llamado, ¿quién está llamando a mi casa? Y contestar. Cosa que decimos, oye, pues vaya tontería, ¿para qué quiero contestar? Ay, amigo, que no has pedido paquetitos por internet, que no te lo están entregando en casa y de pronto no estás cuando pensabas estar. Bueno, pues imagínate poder abrir, poder ya no abrir la puerta, incluso si quisiéramos.
¿Qué más estás dient? Que podem tindre el porter automàtic lligat en aquest sistema i d'aquesta manera podem obrir des de qualsevol lloc.
Sí, pero ya no abrir incluso, sino a lo mejor verle y decir, uy, que me venías a entregar el paquete, es que ahora mismo no estoy, mira, se lo puedes dejar al vecino, se lo puedes dejar a quien esté, pero alguien está llamando a la puerta de nuestra casa y nosotros podemos estar en cualquier otro sitio, de vacaciones, confinados o de lo que nos dejen, pero podemos contestar, podemos verle y podemos hablar con él, no tenemos que estar físicamente en casa para esto de que están llamando al portero.
Una pregunta, aquest aplicatiu és gratuït, és de pagament, és lliure?
100% free, es decir, el sistema Ajax precisamente lo que tiene es que es programación libre y abierta, la app es totalmente libre y abierta, y aquí el único coste que tienes es el de comprar los cacharritos y eso sí, o aprender, o la empresa que te los configure, pero una vez que está configurado incluso ya solo hay que ir añadiendo cacharritos, y se añaden a través de una aplicación móvil, ya no es esto tan complicado de que tengo que ir a la centralita que tengo en casa montada de la alarma para poder ir configurando o añadiendo, ¿no? Incluso las sensibilidades. Nos podemos poner en las partes exteriores de las casas, terrazas de las casas, en los jardines y demás. Podemos poner estos sensores y podemos ir probando. Ah, pues es que resulta que tengo un nido y van pasando pájaros. Bueno, pues no me detectes los pájaros, ¿no? O marca una línea porque tengo un perro que pesa 4,700 kilos. Todo lo que pese más de 4-700 kilos, pues ya me lo quitas.
I aquí podem posar terminals de qualsevol marca que els agafi habitualment els accepte tots?
Sí, por supuesto, es decir, ya no el teléfono móvil que los maneje, sino que además al ser un sistema y un sistema común, un lenguaje de programación común, podemos comprar equipos de diferentes marcas para ir añadiéndolos a nuestro sistema de seguridad.
Uh-huh. Interessant. Has dit que es diu Ajax o Ajax, no?
Sí, señor, Ajax, lo pueden buscar todo el mundo por ese nombre y verán que hay un montón de fabricantes de pequeños cacharritos para este sistema.
Vale, i a nivell d'equips que ens emportem, com tablets, PCs, com tenim d'actuar o configurar-los per estar més segurs i que els puguem tindre, bueno, que si me'ls roben, què passa amb ells? Què passen les dades que hi ha allà dintre? Com els tenim de configurar?
Bueno, pues como siempre, la nube. es decir, nuestra maravillosa nube, el tener una copia de seguridad de todo nuestro terminal, sea por Android o sea por iOS, iOS a través de su iCloud, o Android utilizando Drive, o utilizando incluso la propia copia de seguridad que nos ofrece el fabricante de nuestro terminal, porque todos los fabricantes, se llame Xiaomi, se llame Huawei, se llame Samsung, se llame LG, se llame como se llame, todos ellos nos ofrecen además nuestro sistema de copia de seguridad y nuestra propia nube. Lo primero es eso, tenerlo todo en la nube y con una copia de seguridad, ya que además si vamos de vacaciones, si vamos a otros sitios donde tengamos una conectividad wifi o no, porque hoy día tenemos hasta líneas de teléfono con tarifas donde tenemos los datos ilimitados, bueno, pues que puede ir haciéndose una copia de seguridad de todo, incluso de las propias fotos que vamos haciendo, para que no nos ocurra eso de su terminal se está quedando sin memoria, borre fotos, uy, ahora que tengo fotos tan chulas y las tengo que borrar, no, bueno, pues una copia de todo en la nube, y por supuesto además activar este sistema de nube que tienen cada uno de ellos para poder poner el teléfono en modo de robo o en modo de pérdida, donde además el teléfono, si se conecta a internet, podemos darle una señal para que en el momento que se ha conectado a internet haga un borrado general del teléfono y no puedan ver ninguno de nuestros datos, por supuesto de nuestra contraseña de seguridad para entrar, si es de modo biométrico mejor, con Face ID o con huella digital, y si no, con un código, pues como ahora nos ponen muchos fabricantes, de mínimo 6 o hasta 8 dígitos, para que sea mucho más difícil de detectar. Con todo esto, al final, tendremos dos cosas muy buenas. Una, nadie podrá acceder a nuestros datos, aunque nos roben el equipo, y dos, solo comprando un equipo nuevo y poniendo nuestro usuario y nuestra contraseña, tendremos otra vez toda la información en nuestro terminal. Sea un tablet, sea un ordenador o sea un teléfono móvil, un smartphone.
De totes maneres, fixeu-vos que cada any, a les portes de l'estiu, fem unes recomanacions similars, un fer de còpies de seguretat i guardar coses al núvol o guardar-les externament, per si un cas, i suposo que acabarem parlant també de les protectors de pantalla, de les fundes, per si vas a la platja, si vas a la muntanya, si ets de fora del Segrià, evidentment, però al final els aparells van evolucionant, però les mesures de cura que hem de tenir amb els nostres aparells no canvien massa, i suposo que també direm el tema de no connecteu-vos amb una wifi pública, perquè avui en dia tenim moltes dades, etcètera, etcètera.
Sí, claro, es decir, yo creo que es este pequeño trabajo que tenemos que ir haciendo todos de transformación y educación digital, donde hoy día es mucho más importante, ya que todos no solo pensemos en nuestros propios datos, pensamos en que hemos acabado un curso escolar con todos los trabajos y las notas de nuestros hijos a través de internet, donde esperar que no empecemos el curso escolar exactamente igual que hemos terminado, con lo cual cada vez tenemos datos más importantes. Todas las matrículas de los colegios las hemos hecho 100% de forma digital, hemos entregado los libros de forma digital, estamos comprando los libros en formato digital. Es decir, es que hoy día ya la información podemos decir que es toda la que está, toda. No hay absolutamente nada que se salve, hasta pedir la comida o hasta pedir cita para ir a la peluquería, ¿no? El resto de años hemos estado hablando de cosas como nuestras fotos, nuestra tarjeta de crédito, nuestro. Bueno, pero es que ahora no es nuestro, ahora es.
Lo que sí que está en parlana
es la vida de toda la unidad familiar y todos los que estamos.
Lo que sí que estàvem parlant aquests anys enrere potser era molt més això dels pals selfie, de les memòries, i ara, clar, tindre dades il·limitades cap a internet i tindre les nostres dades en el cloud, potser aquests gadgets que portàvem per aquesta extracció de memòria que fins ara era poca capacitat que hi havia als terminals, i ara els terminals cada dia hi ha més capacitat, i el que és la transmissió de dades directament cap al núvol cada dia és més il·limitada. Vull dir que al final aquí és una miqueta en el canvi. En canvi, encara que la recomanació sigui la mateixa, l'estri que utilitzem o el gadget potser l'han digitalitzat molt més. Aquesta fora una miqueta del canvi, no, pura dels anys.
Por supuesto, este es el cambio. Es decir, realmente, mirar, ahora ya los palos selfies se siguen utilizando cuando hay un grupo de gente, pero no olvidemos que muchos fabricantes incluso han puesto en nuestras manos selfies panorámicos, ¿no? Es decir, un selfie donde vamos moviendo la mano y une dos, tres o cuatro o hasta seis fotografías para tener un selfie completo y que no haga falta tener este palo, ¿no? Lo que sí, hay una cosa que no la vamos a dejar nunca de lado, Jaume, creo, que son las baterías portátiles.
Ahí va, ahí va. Sí, perquè aunque han ganado mucho amb capacitat i amb optimització, com més ens donen, més ens agafem. És a dir, com més aguante, més estona tenim el mòbil funcionant, bueno, o la tableta.
És l'únic element que no es pot virtualitzar.
No.
No,
la virtualitza.
Y por ahora tampoco la podemos enviar de forma inalámbrica.
Correcto, eso
no. No,
no está, no lo podemos ni limitar, ¿no? Y mira, cada día están ya aparells que tienen mucha más capacidad, pero bueno, de momento es l'únic estri que tenemos de anar.
Bueno, teniu les power banks, que cada vegada n'hi ha de més potents i que són fàcils de portar, més petites, mida com un mòbil una mica més grans i que ens poden traure d'un ensurt a més d'una vegada. Escolta, que arribem al final de l'espai d'avui. Ja sabeu que és el final de temporada, que seguim a l'infocopelleida.com, a internet, penjant novetats. Sí.
Si em deixes uns minuts, jo només volia dir-li al David que ens sorprengués amb un estri o un gadget especial. Quin farà el seu gadget especial per aquest estiu?
Mirad, la verdad que mi gadget especial para este verano y precisamente para ahorrar batería es una cámara 4K micro portátil, ¿de acuerdo? Es decir, ahora durante estas vacaciones, el tiempo de poder ir a la montaña, a la playa y demás, no usaré la cámara del móvil.
Ajá.
Usaré la cámara del móvil, ya que es lo que más... Pues que además ahora y con este estado excepcional que estamos viviendo, pues yo no llevo ni, hace meses que no llevo ni un euro encima. Los llevo todos con mis tarjetas de crédito. Donde si voy a coger un avión, tengo los pasajes en mi móvil. Donde incluso con aplicaciones oficiales, como hemos comentado aquí, ya no llevo ni DNI, ni llevo carnet de conducir, ya que estos los tengo certificados a través de una aplicación. Por lo que mi móvil es mucho más importante que para hacer fotos, ya que en cualquier momento tengo que pagar, me tengo que identificar y demás. Para eso, a todo el mundo, aquí hay cámaras 4K muy bien de precio. Además, son hasta sumergibles y acuáticas, de DJI, de Polaroid, de como no, las GoPro, y que con todo este tipo de cámaras que se conectan en un segundo a mi móvil y puedo compartirlo todo en las redes sociales, enviarlo todo por WhatsApp exactamente igual, bueno, pues al final del día mi móvil puedo seguir haciendo pagos y puedo seguir accediendo a muchos sitios, y eso sí, sin cargarle además todo, tengo miles de fotos al día hechas.
Muy bien.
Doncs, David, volem foto al Twitter i la pengem també al blog, perquè, clar, és el gadget, del David per aquest estiu.
David Casero, escolta, aprofita l'estiu, que costa molt d'arribar, passa rapidíssim, i aquest any amb tota la història que portem a sobre, millor que mai per gaudir-lo a fons, i t'esperem amb bateries recarregades, mai millor dit, a la primera semana de septiembre.
Venga, nos vemos a la vuelta y bueno, pues como siempre, como estamos oyendo, mucha precaución, mucho cuidado y mucho respeto, no por ti mismo, sino por todos los demás. Sí. Con lo cual, las tres reglas de oro, por favor, distancia, mascarilla y lavada de manos, pues bueno, pues los tequis, no vamos a decir otra cosa. Gracias por todo y hasta la temporada que viene.
Una abraçada, David, i Jaume Sitjà, la temporada vinent, que també promet ser excitana des del punt de vista dels nous avanços que s'han presentat, però que començaran a sortir a final d'any. Per tant, nosaltres estarem aquí per explicar-ho tot, de manera planera, com sempre.
Doncs sí, senyor, aquí estarem una temporada més, si Déu vol. No sé si estarem confinats o no estarem confinats, però el que sí que estarem és amb antena perquè tothom ens pugui escoltar i explicar d'aquesta manera entenedora, així esperem que sigui, que tothom ens ho pugui entendre perfectament bé. Doncs... I jo, com sempre, m'acomiado, pues, al setembre més.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Clavé 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973-78-85-17.
Aquesta és la manera més fàcil de comprar mobles. Demana cita prèvia a Mobles David de Gimenells. Tria els teus mobles, sofàs, matalassos, sense presses i amb una atenció professional. A Mobles David de Gimenells ho fem tot. Disseny en 3D, te'ls portem i muntem. Recorda, demana cita a Mobles David de Gimenells. 973-74-80-64. Salut i sort!
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I tal com havíem avançat, tenim en línia el subdelegat del govern a Lleida, el José Crespín. José Crespín, què tal? Bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Hem de parlar ara quasi bé hora a hora, perquè ara parlem amb el subdelegat, però d'aquí uns minuts ja prevista una compareixença amb roda de premsa per part de Salut, de la Generalitat. Fa uns minuts s'ha reunit la taula del Procicat a Lleida. Com veu el subdelegat la situació a hores d'ara a la demarcació de Lleida?
Bueno, jo crec que tothom compartim aquesta certa preocupació, no?, per lo que està ara mateix succeint a Lleida, a la nostra ciutat, també a la comarca del Segrià, no? Bueno, i suposo que també és un reflex d'aquesta preocupació, doncs, algunes mesures que en els últims dies s'han impulsat. Bueno, s'ha de tenir confiança, s'ha de tenir molta confiança, cal vetllar, doncs, pel treball de les autoritats sanitàries de la Generalitat de Catalunya i en el sentit de, bueno, dels processos de detecció, de control i de confinament de tots aquells casos positius o sospitosos que puguin aparèixer en els propers dies. I jo crec que l'atenció pràcticament de tot el país també se centra en el que estigui passant a nosaltres, a Lleida.
Tenint en compte que tots els experts ens han explicat que es comencen a notar els símptomes al cap de 10-15 dies, més o menys. Si mirem el calendari, just ens n'aniríem a quan va acabar l'estat d'alarma o els dies previs a la revetlla de Sant Joan, que és quan la Generalitat va agafar el relleu amb el control de la situació. No sé si hi ha una comunicació fluida amb la Generalitat de Catalunya o la Generalitat de Catalunya ha demanat ajuda al govern espanyol?
Bueno, a veure, comencem per parts. En primer lloc, jo crec que tots hem après molt al llarg d'aquests gairebé 4 mesos de pandèmia sobre el virus. No és el mateix el que sabíem, com afrontar, com lluitar i com respondre, doncs, a mitjans del mes de març o, per exemple, la situació en la que estem ara. I, per tant, ara sabem una part important de la població com s'actua i també com respondre, evidentment, per evitar aquells contagis. Tot i així, doncs, se'ns ha descrit una situació en la que hi ha hagut un repunt del nombre de persones contagiades i, conseqüentment, s'han d'activar tots els protocols. I, com bé deies, doncs, a partir d'una data determinada, que va ser el 21 de juny, que decau l'estat d'alarma i, conseqüentment, l'àmbit competencial al 100% correspon a la comunitat autònoma, doncs, des d'aleshores, doncs, com sempre ha estat durant l'estat d'alarma, doncs, sempre he ofert la màxima col·laboració i l'ajuda del govern de l'Estat, del govern d'Espanya, a les autoritats sanitàries de la Generalitat de Catalunya, perquè és importantíssim. És a dir, i saben, per activa i per passiva, per comunicacions escrites o comunicacions orals, doncs, que tenen tots els recursos de l'Estat al seu abast, sempre, sempre, complementant, evidentment, tots aquells recursos i totes aquelles competències que té el govern de la Generalitat de Catalunya. I no ens cansarem mai de repetir-ho. Una altra cosa és oferir-lo i una altra cosa també és fer-ho efectiu. I en qualsevol cas, sempre estem oberts a donar l'ajuda que necessiti el govern de Catalunya.
O sigui, hores d'ara no l'han demanat?
No, de moment no. S'ha ofert, i bueno, però sempre s'està a temps de que quan sigui necessari, perquè estem preparats, com és evident, doncs per abocar tots aquells recursos que siguin necessaris en aquesta situació que es descriu, no? I de fet, aquest és el motiu en virtut del qual jo dilluns vaig voler trucar a tots els alcaldes i alcaldesses de la comarca del Segre, comarca que des del dissabte, com sabeu tots, doncs estem en un confinament que és perimetral, és a dir, que no podem entrar ni sortir de la nostra comarca, que no vol dir que ens haguéssim d'estar a casa, sinó que no podem sortir. I amb tots i cadascun d'ells vaig voler parlar amb converses llargues i molt interessants, perquè evidentment estan una radiografia molt concreta i molt precisa de lo que està succeint al seu municipi, de quins són els problemes que hi ha actualment, però sobretot, perquè l'important dels problemes no és la situació present, sinó és com poden evolucionar aquests problemes de cara al futur, que jo crec que és la preocupació del govern de l'Estat, com és evident, però de totes les institucions que ara mateix estan implicades en resoldre aquesta situació que tenim a la nostra comarca.
Has parlat de tots els alcaldes. Alcalde de la ciutat de Lleida, també?
Pues no he pogut acabar de fer efectiva aquella comunicació. A veure si en les properes hores, els propers dies, tenim oportunitat.
Està previst que, a hores d'ara, el conseller Miquel Buch i les conselleres Meritxell Budó i Alba Vergés compareixin per informar de la Covid-19 i per parlar, evidentment, de la demarcació del Segrià. Sempre diem Lleida, no?, que això és de la comarca del Segrià. No sé si li ha arribat aquests rumors que corren, que ha desmentit avui Ramon Farré, el delegat de la Generalitat a Lleida, però aquests rumors que corren d'un confinament a nivell domiciliari a partir de divendres.
Sí, bueno, sí, corren, i a mi també m'han arribat. És a dir, hi ha una... a molts ens ha arribat per WhatsApp, com és evident, però també he rebut moltes trucades de moltes persones que durant aquests 3 mesos d'estat d'alarma doncs han contactat amb mi per intentar resoldre alguns dubtes, i ara també ho fan, no? Jo crec que ens ho ha demostrat durant la vigència de l'estat d'alarma que hi havia un element clau, que és la comunicació. I en aquest sentit, el govern d'Espanya, doncs, durant tota la gestió de l'estat d'alarma, doncs, evidentment, ha intentat oferir el major volum d'informació possible al conjunt de la ciutadania, perquè no hi ha res pitjor que en una situació d'excepcionalitat és que no es disposi de la informació, no? I jo crec que en aquest cas també és necessari. Aquella línia comunicativa s'ha de mantenir vigent en el temps, independentment de qui té la competència de la gestió de la situació sanitària. Però és molt important, sobretot, oferir informació constantment, però sobretot oferir informació precisa. De fet, és una de les demandes que reclamen els propis alcaldes de la Segrià. Reclamen poder tenir la informació per d'aquesta manera poder administrar futures decisions que puguin aparèixer.
Uh-huh. Ens donaven xifres de salut a hores d'ara. Ja sabem que les xifres que es donen de positius corresponen al dia d'ahir. Parlem de 40 nous positius a la demarcació de Lleida, dels quals 35 són al Pla, i d'aquests 17 són a la comarca del Segrià. Si fem cas de les xifres, doncs sembla que anem millorant a marxes forçades. Hem passat dels 140, els 112, els 83 i els 35 hores d'ara, però, en canvi, la sensació que ens transmeten és que les xifres de vegades no van aparellades al que està passant realment o al que creuen que pot arribar a passar.
Bueno, a veure, aquí hi ha diferents variables. Com bé dius, les dades que tenim avui sempre corresponen, com a mínim, a dies, a casos detectats anteriorment, com a mínim el dia abans, no? Però llavors, aquí hi ha una xifra molt clara també, és que en els últims 15 dies hi ha hagut el 30% de contagis de tota la durada de la pandèmia. Ahir ho consultava a internet, el mapa de calor que té activat el govern de la Generalitat, no? El volum de nous contagis, de nous positius dels últims 15 dies representen aquest 30% del total de contagis dels últims 4 mesos, no? Jo crec que aquest és l'indicador en virtut del qual doncs es genera certa preocupació. És, afortunadament, molt positiu el fet les dades d'avui, vale? Que es representen un descens important respecte a xifres dels últims dies, no? Però també cal veure la ubicació d'aquest contagi, no? Crec que, per el que has comentat, no? Hi havia un percentatge de nous contagis que s'ubicaven al Pla, no? Aquí no només és tenir present la confirmació d'un contagi, sinó també la seva ubicació. Si en un moment determinat s'ubicava la major part dels contagis en un territori determinat, com és la comarca del Segrià, doncs cal veure que no evolucioni territorialment també els contagis cap a altres territoris que no és la comarca del Segrià.
Doncs hem parlat amb el José Crespín, subdelegat del govern de l'estat a Lleida, a qui li agraeixo que ens hagi atès avui en directe. Demà serà un altre dia, no, aquesta tarda serà una altra tarda. És que sí, això va rapidíssim.
O sigui, ara
diem que... això, ja la roda de premsa prevista per ara 2:15, que s'està retrasant, igual d'aquí uns minuts hem de parlar d'una altra història. En fi, ara esperem, hores d'ara, parlem d'això.
Esperem que el que es pugui dir amb aquesta roda de premsa sigui positiu o, si més no, reflex d'una situació que ha millorat substancialment respecte a altres situacions.
Molt bé, subdelegat, gràcies per estar amb nosaltres.
A vosaltres.
Doncs apa, que fem una pausa i de seguida estem amb la nostra tertúlia amb veu de dona.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Estas semanas tu casa ha sido tu propio gimnasio, tu oficina y tu sala de cine. Ha llegado la hora de volver y ahora que tu casa vuelve a ser tu casa, se merece algo más grande. ¿Verti o falso? En Verti queremos darle a tu hogar el seguro que se merece con las mejores coberturas al mejor precio. Contrata tu seguro en verti.es, tu aseguradora digital.
Piojos, no te preocupes, Filbit está aquí. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
Dia. Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Vinga, que anem camí cap a les dues amb la nostra tertúlia amb veu de dona, una tertúlia que posàvem en marxa aquest passat mes de setembre, aquest passat, vaja, allí on vam començar la temporada, que ara sembla llunyíssim. O sigui, el març ja sembla lluny, l'inici de tota la història aquesta de la pandèmia, el febrer-març. Doncs imagineu-vos ara, pensant en el setembre de l'any passat, l'inici de la temporada radiofònica és llunyíssim, però posem en marxa aquesta tertúlia amb veu de dona que crec que ens ha deixat grans moments aquesta temporada i que segur que repetirem la temporada vinent. Ens hagués agradat, com totes les tertúlies, acabar-les aquí amb els protagonistes, amb les protagonistes en aquest cas, però ho hem de fer a cop de trucada telefònica. Gemma Casal, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Mira, ho farem així, no ens veurem les cares, però almenys ens escoltarem, que també és la màgia de la ràdio, escoltar la veu.
Doncs sí.
En fi, Gemma, de la darrera vegada que vam parlar, que les coses tampoc estaven massa fines, avui, jo no sé si algú preveia... Home, la previsió que s'empitjoraria, jo crec que estava al carrer i estava latent, però amb aquests nivells jo crec que no,
Bé, el tema de a quins nivells arribaríem crec que no ho sabíem ningú.
No.
Però que era previsible que passés, almenys els rebrots, doncs sí. El que és lamentable també, doncs, una mica és tota la gestió en general, la gestió per part de sanitat, per part del Departament de Treball, per no posar les mesures explícites, i l'altra, la responsabilitat social que tenim totes i tots per frenar l'expansió de la pandèmia, no? Perquè jo crec que les mesures s'han relaxat una mica, les hem sentit relaxades també, i no hem fet potser el que havíem de fer.
Però el tema de la campanya de la fruita, jo ho dic així perquè ho englobe tot, temporers, allotjaments, condicions laborals, etc, la campanya de la fruita... És molt greu que ens hagi atropellat. Jo ho deia el mes d'abril, la campanya de la fruita arribarà i ens passarà per sobre, ens atropellarà. Des de moltes institucions van dir, no, tranquils, que està tot previst. Al final ha tornat a passar el de sempre, agreujat pel tema del coronavirus.
Jo crec que tothom sabia que no estava controlat, des de la plataforma Fruita en Justícia Social es va explicar el tort i el dret. Jo entenc que la fruita s'ha de collir, però la fruita no pot passar per davant de la vida de les persones, ni la dels pagesos, ni la dels jornalers agraris.
Pues que a més, llavors, a no... més Gemma, aviam, que el problema de l'any passat s'ha repetit exactament calcat el d'aquest any i hem d'afegir l'altra història. O sigui, no és que hagi sigut lleugerament inferior de l'any passat, és calcat. És que no hi ha hagut cap mena de reacció aquí.
No hi ha hagut reacció perquè hi ha un abandonament absolut del món agrari de la campanya de la fruita. Llavors, s'haurien d'emprendre mesures per part d'inspecció de treball, que ja n'hi ha prou, no? Mm-hmm. O sigui, per fer complir el conveni laboral i per garantir els drets de totes les persones. L'altra, per part de la patronal, que és responsable també, i responsable directa, doncs el que està passant, no? Perquè hi ha una part de la patronal que està bé, però hi ha una altra part que no ho està fent bé i no vol assumir cap responsabilitat. I són responsables. I l'altra, en el cas de la Covid, doncs el Departament de Sanitat no va fer els càlculs o no va voler entendre el que implicava l'enorme mortalitat de la campanya agrària. Ara, també cal dir que els casos que s'han donat de brots no són únicament en el sector de la campanya.
No.
I que els que s'han donat a la campanya s'han donat especialment, no únicament, però especialment en les centrals fruiteres, que poc tenen a veure amb la gent que està sense sostre als carrers. Mm-hmm. I això és una cosa que hem de tenir present, que no hem d'assenyalar als jornalers, sinó que en tot cas hem d'assenyalar en aquest cas a la patronal que no ha posat mesures, les mesures necessàries, igual que sanitat de treball, a dins de les centrals fruiteres.
El que està clar també és que hi ha un descabell informatiu tremendo. Les dades que facilita la Generalitat, en el seu moment l'Estat, els governs, venen filtrades, manipulades... te les donen parcials perquè acabis pensant una cosa i al cap dels dies et donen la resta de la informació. Jo no sé per què aquesta necessitat sempre de pensar-nos que la societat en general no sabem com prendre unes dades i punt. És a dir, jo prefereixo que em diguin aquestes són les dades i jo ja trauré les meves conclusions, no que em guiïn. I no tenim accés a les dades realment.
No, el desgavell de les dades és absolut. Perquè no pot ser que s'estiguin donant unes dades a nivell local de Lleida, del que està passant al Segrià, i que l'Estat espanyol estigui parlant d'un nombre molt inferior de casos a nivell de tot l'Estat espanyol. I després, sobre les mesures, no pot ser que un dia surti la Consellera de Sanitat i digui no confinarem, l'endemà a les 10 confine, que després digui no confinarem a casa, els altres que diuen que s'hauria de confinar a casa... la societat som adults, i se'ns ha de tractar com adults, perquè si no la gent se sent enganyada.
Sí.
I després, molt difícil fer complir normes quan no saps si el que t'està gestionant aquesta pandèmia t'està bien la veritat. No?
Correcte. És que jo crec que la sensació que s'ha instal·lat és, escolta, mira, a mi ja que em diguin el que vulguin els polítics, que jo ja no em crec res, o em crec selectivament el que em dóna la gana, i això s'ho han guanyat a pols, eh? S'ho han guanyat a pols amb els darrers mesos. En fi, Gemma Casal, des de la coordinadora d'ONGs a Lleida i membre de la plataforma Dones de Ponent, o Dones Lleida, no recordo mai el nom exacte.
Dones Lleida.
Que ha estat un plaer que compartir taula tota aquesta temporada, ara darrerament compartir línia de telèfon, però bueno, amb aquesta tertúlia en veu de dona, i bueno, només desitjar-te que us cuideu força i que passis bon estiu en la mesura de les possibilitats. Va ser un bon estiu i que intentem desconnectar una mica, perquè al setembre ja haurem de tornar.
Doncs sí, a veure si ens deixen desconfinar un moment.
Una mica, sí.
Per fer vacances. Moltes gràcies a vosaltres per crear aquest espai, no? Molt necessari, doncs, crear un espai on les dones hi puguin tenir veu, i llàstima, no?, que ha anat com ha anat.
Sí, ha anat.
Però jo estic molt contenta de l'espai aquest.
Molt bé. Doncs Gemma Casal, una abraçada.
Igualment, cuideu-vos molt.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Una altra de les integrants que, a més, ara ho recordo llunyíssim. Ella potser també ho recordo de lluny, o potser no tant, eh? Jo recordo llunyíssim, quan vaig començar a parlar amb ella a l'agost, o a final de juliol, per formar part d'aquesta tertúlia amb veu de dona és la Laia Rogel. I amb la Laia, clar, és que ella el juliol va ser una època molt especial. Laia, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal, Ricard?
No sé si ho recordes amb enyorança. Clar. O, bueno, mira, ja va passar i ja m'ho trec de sobre.
El que passa és que l'any passat, doncs, en aquestes dates, ara dintre de 10 dies, és el primer aniversari de la meva filla.
Veus, ja, tant, ja deia jo, dic, meitat, sí. Final de juliol.
En aquestes dates, el 17 de juliol, doncs, clar, l'any passat vaig estar confinada, doncs, per una cosa bonica.
Sí.
Que és estar per la meva filla, en el naixement de la meva filla, i lògicament, posteriorment, doncs, els dies de repòs i de descans que implicava, no?
Clar.
I amb tota la mala sort de que aquest any que volíem poder fer una mica de vida i de vacances, doncs de moment la cosa no pinta gaire bé, la veritat.
En fi,
sumarem dos estius quasi, com aquell tio. La... Espero que no. Esperem que finals d'agost, de l'estiu, puguem anar a la platja.
Toquem fusta. La Laia és la presidenta d'App Lleida, ja saps que és l'associació d'empresàries i del Pirineu i de les comarques de Lleida, de la plana de Lleida, i també d'emprenedores. Laia, escolta, bueno, quina és... Com esteu? Quina és la sensació de les sòcies?
Bueno, a veure, la veritat és que una miqueteta, doncs, amb un gerro d'aigua freda, tot i la calor, perquè, bueno, intentes retomar l'activitat a l'associació, doncs, bueno, evidentment nosaltres hem fet moltes formacions online i continuem fent-les, però, bueno, no és el mateix, perquè volíem fer un sopar solidari en benefici de la Covid, en benefici d'estudi per la Covid. I, clar, totes aquestes accions més físiques, de moment, les hem parat, lògicament.
Clar.
I fins a propera... Fins que se pugui, o ja veurem si podrem aquest any o no.
Clar, per cert, el tema d'App Solidari segueix funcionant, eh?
Sí, segueix funcionant, el tenim en marxa. Segurament potser ho haurem de tornar a retomar, perquè, si al final... Bueno, com que estem parlant ara la Gemma, no? Que no tenim una comunicació molt clara, hi ha... bulos que van corrent per Lleida, que si ens confinen divendres després de les Pau, que si ens confinaran abans... Bueno, en fi, és una mica incert, i la veritat és que per les empreses també
doncs
és un problema, sobretot per la part... Hi ha no tant empreses com la meva, però empreses que, doncs, restauració, estan molt malament, estan molt preocupats. Empreses de serveis, que són serveis presencials, doncs, també, doncs, que els restauradors estan plantejant no comprar matèria prima perquè, claro, comprant lo just i necessari, no?
Clar.
Això és un daltabaix, i, bueno, a mi ja no quedé la Gemma que no me puc creure que les dades siguin tan nefastes a Lleida i a la resta d'Espanya, i aquí no passa nada.
Jo això també ho poso en dubte, la veritat, eh?
Estem totes lleidatans al·lucinant. Ara resulta que d'un dia per l'altre hem sigut l'epicentro d'Espanya.
Sí, sí, i a més, sí, sí.
Quan conto que si preguntes on està Lleida, no sabia ni on estava la gent Lleida.
Tens jo
I ara resulta que han sortit els mitjans de comunicació, a part de que a mi m'han trucat amics de Barcelona i de fora, i em diuen, com esteu? Com si aquí haguéssim tingut una guerra o alguna cosa, no sé.
Bueno, pensa que a mi em va enviar jo tinc una amiga alemana, i em va enviar un missatge el diumenge, que havia sortit allà, que a Spanien, a la zona de Lleida, del Segrià, però clar, com que ella ha estat aquí i ho coneix, que ens confinaven. Jo pensava, guaita, tu, des d'Alemanya m'estan preguntant a veure com estem, no? Clar, la sensació internament és que, aviam, si no estàs dins d'un focus, d'un brot, doncs, vaja, és la d'un juliol més, fa calor, i si pots el cap de setmana te'n vas a la platja. Aquesta és la sensació.
A veure, evidentment, som molt més conscients. Crec que el de portar mascareta s'ha retomat, perquè sí que és cert que ens vam relaxar, però com a tot arreu...
Com a tot arreu, evidentment.
Que jo vaig estar a Tarragona per Sant Joan i t'asseguro que la distància se la passava entre el forro
sí.
I la mascareta també. Vull dir que el que sap més greu és que nosaltres, bueno, ha quedat una mala imatge de Lleida que passa tot arreu, que no és només aquí. I, clar, doncs, hòstia, sortim allí i ara la gent està conscienciant molt més de posar la mascareta, però a partir d'aquí intentem fer vida normal, perquè, bueno, si no estem dins d'aquests focus, doncs hem de continuar, anar a treballar i la producció de continuar.
No, evidentment, evidentment. I més val que continuï.
Clar.
En fi, escolta, que ha estat un plaer compartir aquesta temporada amb tu també. Mira, farà un any que ens coneixem, perquè no ens coneixíem. i he de dir que fins i tot a la situació en la que es trobava la Laia em va atendre per telèfon i em va dir que evidentment sense cap mena de problema que el setembre aquí estaria incorporada, i així ho va fer, des del primer dia, incorporada a la nostra tertúlia en veu de dona, una tertúlia que tenim vocació, evidentment, de repetir la temporada vinent i que espero comptar també amb la teva participació.
Jo encantada, Ricard, i la veritat és que us vull agrair també, com ha fet la Gemma, doncs l'haver creat aquest espai per posar veu de dona, no?, i que tinguem aquest espai cada setmana per donar la nostra opinió i per expressar, doncs, bueno, des d'un punt de vista més de gènere.
Sí, a veure si la temporada vinent podem canviar una mica més de temàtica i no parlar del coronavirus cada
dia m'encresa. Sí, perquè entre les eleccions i el coronavirus...
Sí. Bueno, has tret un altre tema interessant, perquè teòricament a Catalunya hi haurà d'haver, o sembla que hi haurà, no, perquè això tampoc se sap, eleccions al setembre o a l'octubre, vull dir que estarem divertits també.
Bueno, no sé, perquè t'he dit que si hi ha eleccions, bueno, no sé, ara rodarien cabezas.
Sí, sí, tant que sí. Laia Rogel, escolta, bueno, ara més que mai a tothom, això, cuideu-vos molt a casa. I passeu bon estiu, com sigui, però passeu bon estiu, desconnecteu i al setembre ens retrobem tots plegats.
Pues moltes gràcies, esperem veure el setembre i veure'ns en presència.
I tant.
És sí. Diferent i és millor.
És molt necessari també, eh?
Molt necessari.
Una abraçada, Laia.
Una abraçada. Adéu.
Vinga, fem una pausa i a punt estarem d'arribar a les 2 de la tarda, buscarem aquesta darrera hora.
Nuevos looks, nuevos estilos. Todo ha cambiado. Y tu manera de ver la moda, también. Por eso tienes hasta un 50% de descuento en Levi's, Roberto Bellino, Sprit, Fórmula Joven, Joyce, Woman, El Corte Inglés. Y hasta un 60% en otras marcas como Adolfo Domínguez y Morgan. Nuevos tiempos, nuevas rebajas en El Corte Inglés.
¿A cuál de estos dos condenados queréis poner en libertad? ¿A Jesús de Nazaret o a Barrabás?
Su liberación supuso la muerte de Cristo.
¡Barrabás!
Pero la historia no terminó ahí.
Déjame dar la vida que me dio él al morir en la cruz.
Barrabás.
Deja de hacerte preguntas, Barrabás, y abre tu corazón a la fe.
El viernes por la noche, Fe en el Cine, en 13.
Lo que tardas en beberte una bebida bien fresquita, con sus hielos, cuando estás en pleno verano y a 40 grados a la sombra, es lo mismo que van a durar las últimas unidades de IKEA. Ven a nuestra tienda o compra online antes de que desaparezcan y disfruta de lo apetecibles que son nuestros descuentos. Más en IKEA.es.
Hay cosas que no se aprenden si no te las enseñan buenos maestros.
¡Se hace un autobús en el planeta!
¿Te imaginas aprender a hacer radio teniendo a Paco González y Manolo Lama como profesores? Matrículate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
¡Manolo Lama! ¡Muy buena!
¡Hola! ¡Muy buenas tardes, Paco!
Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de Tiempo de Juego, del programa referente de la radio deportiva en España.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvaro.
Doncs ja saps que segons les dades de salut tenim 40 nous positius de coronavirus a la demarcació de Lleida, que aquests íntegres són a la regió sanitària de la Plana de Lleida i que dins del Segrià corresponen a 33. Per tant, 7 són de fora de la comarca del Segrià. Ull que aquestes xifres no ens facin creure que això ja està. Perquè, com deia avui, per exemple, a l'Espai de Barris, tothom parla del coronavirus i de la pandèmia en passat. I en passat, vaja, jo crec que de la pitjor manera possible ens hem d'adonar que no podem parlar en passat de la pandèmia, ni molt menys que és més present que mai. La pandèmia no s'ha acabat aquí, com dèiem sempre, aquí acabar no s'ha acabat absolutament res. Que hem de seguir amb la distància de seguretat, que això ho hem abandonat, amb la mascareta, que ho hem abandonat. I quan dic que ho hem abandonat parlo de manera genèrica, ja ho sé que la majoria ho fem, però en general, la sensació és que ho hem abandonat una mica. Per cert que els comerciants de Lleida reclamen ajuts per al sector i asseguren que no acceptaran un increment d'impostos. Clar, ja només faltaria això. La FECOM es mostra preocupada per la restricció de la mobilitat que suposa el confinament perimetral del Segrià, i ja no et dic res, si al final tira en van el tema del confinament domiciliar, que de moment, des de tot arreu ens diuen que hores d'ara no, que amb les dades que tenim ara no. I de fet, amb els positius que s'estan donant, doncs hores d'ara no s'entendria. És a dir, si no ho van fer el cap de setmana passat, hores d'ara no s'entendria. El cap de setmana passat estàvem parlant de xifres de 150 positius en un dia, ara estem amb 35. Si fan ara un confinament a domicili, jo no entendré res. Res de res. Llavors, si s'havia de fer, llavors era el moment. De totes maneres, si resulta que tenim els brots tan localitzats, potser el que havíem de fer era aïllar els brots i treballar allí, sobre els brots. Però vaja, això ja és una altra història. Això ja ha passat, ja no hi podem fer res més. Vinga, 30 segons, arribem a les 2 de la tarda. Escolta, tu gaudeix. Acaba de passar un bon dimecres. I si és amb la companyia de la cadena COPE, encara millor. Ja saps que escoltes a través de totes les freqüències de Lleida, de la Seu d'Urgell, de Balaguer, de Lleida, i a través d'internet a cope.es. Soc el Ricard Álvarez i demà hi tornarem aquí a les 12:20 des de Lleida. Que acabes de passar bon dimecres. Fins llavors, salut. Adeu.